El Planeta, amb Andreu Gruber
i Dolors Sallés.
Un programa en el que dediquem uns minuts a reflexionar,
informar i donar petits consells
sobre aquelles coses que afecten la salut del nostre planeta.
Aquest programa. Avui és la Fira de Sant Andreu. No sé si fas el sant avui o quin dia és. Si no, felicitats, Andreu. Esperem que la fira estigui ben animada, malgrat el fred que fa aquests dies.
Bueno, avui us volem parlar del vell jaciment petrolífer, el Castor, que va registrar entre els mesos de setembre i octubre més de 500 sismes de diferents magnituds. Els més forts amb un 3,9 i 4,2 respectivament a l'escala de Richter. El Ministeri d'Indústria va ordenar el 26 de setembre el cessament temporal de l'activitat d'injecció de gas a la planta per investigar les causes de l'augment de l'activitat sísmica a la zona.
Encara que la planta no s'estava fent injecció en aquests dies, el vocal del Col·legi de Geògrafs d'Espanya, Jonathan Gómez Cantero, va assegurar que no era necessari que s'estigués injectant gas perquè els sismes estiguessin relacionats amb l'activitat de Castor. Des que es va conèixer l'ordre ministerial, la intensitat dels sismes va anar en augment. Segons Gómez Cantero, aquests moviments sísmics podrien tenir conseqüències a la zona, afectar la costa i el fons marí, on hi pot haver esllavissades submarines, ja que, a més, la zona és propensa a aquest tipus de fenòmens geològics a causa de la proximitat amb el delta de l'Ebre, on el terreny és argilós i per la naturalesa càrstica de l'entorn.
El darrer moviment es va produir el passat 29 d'octubre amb una magnitud de 1,9 graus en l'escala de Richter, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional. Aquests terratrèmols han incrementat l'oposició dels veïns al projecte de magatzem de gas Castor i vinculen la tercera injecció de gas amb l'activitat sísmica dels últims mesos.
Per això es va crear la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i avui parlarem amb Joan Fernando, president de la plataforma, i podrem saber de primera mà com està la situació d'aquest magatzem de gas. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Ens podries explicar així una mica a grans trets com funciona un magatzem de gas d'aquestes característiques?
Doncs mira, este magatzem de gas que està ja construït però no en funcionament a les nostres costes és un pou de petroli que ja va explotar la Shell fa 15 o 20 anys i al traure el petroli s'hi va introduir aigua de la mar. I ara, el que estan fent és, per mig d'un gasoducte que travessa 22 quilòmetres de mar i està connectat a una planta terrestre, i la planta terrestre, en un altre gasoducte de 12 o 15 quilòmetres, està connectat al gasoducte que puja del sud d'Espanya i va a Tivissa, i d'allí es distribueix, llavors aquesta planta terrestre fa pressió al gas i a dins, a aquell pou submarí on hi havia petroli, s'hi va introduint gas. Costa un parell de mesos d'omplir a una pressió normal i costaria també tant de temps de traure el gas que abans de paralitzar-lo dient que serviria per a donar gas en cas de que es tallés el subministre.
Mm-hmm. Molt bé.
I quina és la situació actual dels sismes i del magatzem en si? Hi ha tranquil·litat? S'ha parat el procés totalment? O encara tenen idea de reactivar-lo? O com?
Des del dia que el Ministeri va prohibir que es continués introduint gas, induint, aquesta introducció del gas induïa els terratrèmols, van deixar d'haver forts terratrèmols. Van haver dos o tres dies de poca intensitat que no es notaven. i fa ja un mes i mig que no hi ha cap classe de terratrèmol que es note o i que sigui notícia. De totes maneres, potser algun petit igual n'hi ha, però no, ja no és notícia.
I sabeu com va ser el procés per determinar l'emplaçament de d'aquest?
Ja feia uns anys, potser uns 8 o 10 anys, que estaven intentant comprar l'explotació d'esta ubicació, d'aquest pou petrolífer que havia explotat la Shell, però no acabaven d'aconseguir-ho. Una vegada, perquè la ubicació ells la van pensar precisament perquè sabien, tenien notícia, de que s'havien tret allí molts de milions de barrils de petroli, per tant que allí hi havia, dins de la porositat, dins de les cavernes o de les escletxes que puguen haver dins la roca, que això està a una profunditat de 60 metres de la mar i més de quasi 2 quilòmetres baix del fons marí, ells sabien que existien esta ubicació, estos depòsits que havia, on havia estat el petroli, i això és el que buscaven. I això ha determinat que diríem la ubicació de la planta marina és el que va determinar després la ubicació de la planta terrestre. Però nosaltres estem convençuts i quasi tenim proves clares de que havien decidit ja col·locar-ho això fora de Catalunya, dins de la Comunitat Valenciana. Per què? Pues perquè allí les lleis mediambientals eren una mica més tolerants. De manera que inclús la planta marina, la ubicació, estava a la delimitació marítima catalana en un principi. Ja sabem que a la mar no hi ha ubicació, no hi ha delimitació, però sí que hi ha unes línies imaginàries que estan calculades sobre uns àngols de la línia costera. I nosaltres tenim constància que es va produir un fet que no sabem que s'hagi produït mai més, almenys a la Capitania Marítima de Sant Carles de la Ràpita ens van dir que no ho sabien mai. I era que va haver un real decret que va canviar estos graus de que són els que delimiten la línia marítima, per a que tot pogués estar ja dins inclús de les aigües valencianes.
Déu-n'hi-do.
I nosaltres hem sentit que ja havien informes fets, em sembla, per la Shell que sí, desaconsellaven sí, concretament aquesta zona.
Sí,
pel
sí,
perill
sí, sí,
sísmic i geològic que
sí,
hi havia.
Sí. La mateixa Shell va intentar explotar este depòsit, el que quedava, perquè de petroli encara en queda. El que passa que és un petroli molt carregat de quitrà, que era molt car després de purificar-lo i fer-lo servir per com a combustible i tal, i ja el van deixar. I sí que van dir que era un lloc on, per l'experiència que ells havien tingut, que ja havien vist que hi havia moviments sísmics, desaconsellaven això. Però tampoc era un informe definitiu, perquè al final, al fi i al cap, qui va vendre l'explotació va ser la mateixa Shell. I el que sí que diuen ells, que s'havia d'anar molt en compte i s'havien de fer estudis sismològics. I nosaltres això al principi és el que vam demanar també. Però als estudis d'impacte ambiental, a les lleis que regulen això, no estava contemplat que s'havien de fer estudis d'impacte sismològics. I per això, doncs, sí que se'n van fer, però no se'n van fer prous. Nosaltres, el primer tríptic que vam traure ja, això va ser a finals del 2007, ja posàvem a la primera repercussió que pensàvem que podria tindre, negativa, ja posàvem perills de terratrèmols, però no com a... Nosaltres no pensàvem que podia provocar terratrèmols, però sí que diem que podia ser un risc. Què fes que es replantegés l'obra? Ja ho diem en aquest informe de la Shell, que és un informe que és obert i que és públic, però que no s'havia obviat d'alguna manera.
Ja, ja. I la gent com ha viscut tota aquesta situació?
Doncs mira, una de les dos, diríem, suports de les dues potes de la nostra plataforma ha sigut la gent. L'altra, evidentment, l'argumentari, les raons objectives o subjectives que teníem. La gent, al principi, vam trobar com una sensació de risc esta ubicació a la nostra, al nostre territori. Primer mos va alertar la planta terrestre, que estava a menys d'un quilòmetre de la, del nucli urbà d'Alcanar. Tot i que era terme municipal de Vinaròs, però estava molt prop d'Alcanar. I això és el que més ens va alertar al principi, i evidentment això va provocar que en les dues primeres assemblees informatives que vam tindre dos dies consecutius, perquè el primer dia va vindre moltíssima gent i no cabíem ja al local, al cap de molt poc ja vam fer una manifestació d'anar i prendre possessió, diríem, d'aquell territori, d'aquell lloc, d'aquella finca que s'havia comprat per ficar-hi aquesta planta terrestre, i vam ser 5.000 persones en tota la participació de tots els càrrecs electes a tots els nivells, tant d'una banda del Sénia a Vinaròs, Benicarló, com de l'altra, al Canal Ullecón a la Ràpita. Això vam tindre ja de seguida una acollida forta i se va aconseguir canviar la ubicació d'aquesta planta terrestre. I es va posar uns quilòmetres més amunt, allunyant-la una mica del casc urbà. I una mica també, ja que dir-ho, en aquell principi va ser important, de la vora de la costa, que estava al principi molt a la costa, i vam també tindre queixes de, en aquell moment encara no estava, entrava la crisi, però no estava forta, de projectes urbanístics costers que hi havia i que es veien perjudicats per això. I d'alguna manera, este canvi ja va semblar que seria, o nosaltres vam entendre'l també com una mica ja de desmotivació de la gent, bueno, hi havia hagut un canvi. I vam estar tentats, i va haver un debat al si de la plataforma nostra, que si ara ja pues, callàvem i ho assumíem o no. Perquè d'alguna manera, pues, este sensació de risc que teníem tan forta, a l'allunyar-la havia baixat una mica. Però nosaltres vam entendre després que no podíem estar tranquils perquè hi havia el perill més gran a dins de la mar i que s'havia de fer, s'havia de construir 22 quilòmetres de gasoducte marí que provocaria doncs, també mal a la pesca. I no vam parar. I llavors va afluixat una mica durant aquests 6 anys el suport de la gent en quant a quantitat, però aquí hem quedat un nucli que hem anat seguint una batalla legal jurídica fortíssima també, que cada vegada també estàvem més escandalitzats del tema econòmic, del tema financer d'aquest projecte, i així hem anat aguantant fins que vam vindre aquest últim episodi sísmic que ja va fer destapar d'alguna manera totes les sospites, i aquella sensació de risc s'ha convertit en risc real i s'ha convertit en perill real.
Sí.
Ens ha quedat de manifest la poca consideració, no?, de les persones per part dels responsables, no?
Clar.
Perquè, bueno, ara jo penso en la nuclear de Vandellòs, que està en la mateixa costa, que no sé quants quilòmetres hi ha exactament, poder 100 o 75.
No arriba a 100. D'això deu estar a 70 o 75 quilòmetres. Però no és només la distància quilomètrica, sinó és que és la falla del litoral.
Sí, que parteix, bueno, que on està ubicada la nuclear també, no?
Clar, és el litoral, el mateix. A veure, el litoral és en si una falla. Les altres ja s'han cobert d'aigua, però el litoral és la falla que ara falta, no? I nosaltres pensem que això és un risc gran i, per tant, hi ha que acabar de tancar definitivament això i desmantellar-ho. Aquesta és la nostra crida encara actualment i d'alguna manera doncs, en els fets que ens donen la raó. Tot i que hi veiem una maniobra de distracció també, de dilatació idea a veure si la gent se calma i tal.
Clar, clar. Sí, sí, van per aquí. Però a nivell institucional heu rebut recolzament?
Sí, bueno, ara últimament, la setmana passada es va aprovar una moció molt important al Parlament de Catalunya que era ja una ampliada a la moció que s'havia aprovat a les Corts Valencianes, també les dues per unanimitat, pràcticament la totalitat de municipis estan apoyant i consells comarcals estan en esta línia, demanen tot això, però jo diria que l'última que vam aprovar, el dijous passat, me sembla que va ser, no, ahir no, l'altre dijous, al Parlament de Catalunya, és la més completa perquè no només demana que es tanque i que se desmantelle, sinó que demana que l'Estat, el govern, tan pront tingui informes, els faci extensius i els faci arribar al Parlament i als ajuntaments i que sigués en part implicada i part reconeguda i que s'investigui i es faci arribar al Banc Europeu d'Inversions tot el que es descobrisca, perquè nosaltres pensem que inclús, ja coneix també molta gent, si no pues, us ho explico, hi ha el contracte, diríem, hi ha una clàusula d'indemnització multimilionària perquè es arriba a 1.500 milions d'euros que d'alguna manera hauria de cobrar l'empresa si no es posa en funcionament, tot i que hi hagués negligència o dolo per part de l'empresa. I això vas fer ja la van fer aquesta clàusula perquè d'alguna manera preveien de que pogués passar alguna cosa i no es pogués ficar en funcionament. Pues, bueno, també demanem que s'investigui això i que realment, pues, si es descobreix que hi ha hagut aquí responsabilitats administratives o responsabilitats científiques, pues això no es pague.
Molt bé, se'ns està exhaurint el temps i no tenim més temps per poder estar conversant amb tu i que ens puguis donar més informació. Tot i així, penso que la informació que ens has donat és molt vàlida.
Sí. Pues molt bé.
I està molt bé que ens estigueu lluitant i que tota la feina que feu estigui donant fruits.
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i quan vulgueu, pues, continuem.
Ja, doncs, moltes gràcies.
Ja tornarem a contactar amb vosaltres.
Fins una altra.
Gràcies. Bon dia. Bona tarda.
Adéu.
Doncs bé, nosaltres ja acabem aquí el programa El Planeta. Penseu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 8 a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Ara donem pas al programa L'Art d'Educar.
L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevilla, que ha fet el tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i una bona fira. Adéu.
Adéu.